Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Segons la xarxa espanyola de registres de càncer, aquest 2022 es diagnosticaran arreu de l'estat 280.100 casos de càncer. El gruix principal seran els càncers de colon i recte, els de mama, de pulmó, de pròstata i de bufeta urinària. Els tractaments per combatre aquesta malaltia són cada cop més innovadors. Un exemple són els tractaments oncològics personalitzats que ofereix l'Hospital de Sabadell en aquells càncers que són conseqüència d'alteracions genètiques tumorals. En total, el Taulit en tracta més de 200 de forma anual. Són dades que s'han donat a conèixer en la comunitat commemoració avui del Dia Mundial del Càncer. Comencem parlant d'aquesta qüestió amb el doctor Miquel Àngel Seguí, director del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Quedàvem esperbarats, doctor, amb aquesta dada. 280.100 casos de càncer es detectaran aquest 2022. A l'Hospital de Sabadell, quants en van detectar el 2021?
Nosaltres l'any passat vam diagnosticar un 1.600-1.700 casos de càncer de diferent tipus. Això implica que hem augmentat el 10-15, gairebé 20%, que durant l'any anterior, l'any de la pandèmia, no es van diagnosticar al nostre hospital, com a la majoria de centres d'Espanya i d'Europa. Durant l'any de la pandèmia es van deixar de diagnosticar entre el 20 i el 30% de casos, i aquest any passat ja els han recuperat. És a dir que més o menys com cada any diagnostiquem entre 1.600 i 1.700 casos de càncer.
Per tant, sí que hi ha un increment important, però aquest increment vostè el situa sobretot en els casos que no es van diagnosticar, per dir-ho d'alguna manera i col·loquialment, quan tocava, no?
Sí, sí, sí. Aquesta és la recuperació. Sí que és veritat que quan un mira la història, cada any diagnostiquem un 4 o un 5% més de casos que l'any previ, i això ens posa en consonància amb tot el nostre entorn, però sí que és veritat que l'any passat tenim que recuperar i vam recuperar tots aquells diagnòstics que malauradament no es van poder fer durant l'any de la pandèmia o l'any més dur de la pandèmia.
Per tant, al final, doctor Seguí, em podem dir que el càncer és una malaltia que creix, no? Que cada vegada afecta més persones, no? A casa nostra.
El càncer és una malaltia que creix al món occidental, perquè el càncer és bàsicament una malaltia que augmenta amb l'edat, i així com augmenta l'esperança de vida dels nostres països, doncs també anem augmentant, no? I si parlaves abans de 280.000 casos previts a Espanya aquest any, si ens anem aquí 20 anys, doncs això pràcticament serà un 20-25% més. És a dir, que estem esperant que en 20 anys doncs estarem parlant de gairebé 350-400.000 casos de càncer a Espanya.
Recordo que l'any passat, quan parlàvem, just avui farà un any, em repassava aquestes dades, no? Deia tots aquests càncers pendents de diagnosticar que creien que tenien, no? Invisibilitzats, bé, per dir-ho d'alguna manera, latents i no diagnosticats, i estaven preocupats per les conseqüències de salut que podia tenir. Ara que ja ha passat un any i creu que s'ha recuperat una mica part d'aquest terreny, quines conseqüències de salut ha pogut tenir no haver diagnosticat els càncers que tocava l'any passat?
Clar, el problema és que l'impacte més important el veurem en uns anys. És a dir, quan deixem de diagnosticar un càncer, pues, aquest impacte en curació o no curació pues, el veiem 3-4 anys després. No? Per tant, l'impacte que veiem totes les societats científiques de que augmentarà la mortalitat, pues, probablement el tindrem en un període de 3 anys. No? Sí que el retard del diagnòstic d'algun tipus de càncer ha tingut un impacte que veiem cada dia, en què veiem malalts que venen amb malalties més avançades i més difícils de tractar o en situacions molt més apurades. No? Però l'impacte real en salut, més enllà del neguit de la gent, del neguit dels professionals, del que ara, per exemple, tinguem un acúmul de pacients que a vegades és difícil de manejar, probablement l'impacte important social el veurem en 2, 3, 4 anys.
Per tant, a hores d'ara encara no, però sí que els càncers que s'han detectat aquest any són o no més greus que altres anys?
Hi ha algun tipus de tumor, els càncers de pàncreas, els càncers d'aquesta zona important del pàncreas, el càncer de pulmó, que sí que són molt sensibles a un diagnòstic ràpid i, evidentment, en aquest col·lectiu hem vist situacions molt més apurades que el que vèiem abans. Segur que hem deixat de detectar algun càncer de pulmó que es podria beneficiar d'una cirurgia perquè no ens ha arribat, i això segur que ens ha passat.
Parlàvem, analitzàvem una mica aquestes xifres, dèiem quins serien els càncers més freqüents. Aprofito per preguntar-li, no sé si és una situació que canvia any rere any o seguim igual que pràcticament cada any, però els càncers més freqüents en homes quins són?
El càncer més freqüent en homes segueix... Veiem, és el càncer de pòstata, passa que és un càncer en molts de casos poc escandalosos, però el càncer més freqüent en homes és el càncer de pòstata, després el càncer de pulmó, el càncer de colon, en homes és el més freqüent. En dones el més freqüent continua sent el càncer de mama, seguit del càncer de colon i després ja altres tipus de tumors. Lo que són els tipus de càncer al nostre entorn són els mateixos i no es preveu que canviïn a curt termini fins que l'impacte de campanyes com la de no fumar tingui un impacte real en el càncer de pulmó i algun altre tipus de càncer, no? Però el tipus de càncer són els mateixos que fa uns anys i seguiran sent els mateixos a curt termini.
Perquè el càncer de pulmó, que dèiem que és un dels càncers majoritaris en homes, bàsicament les causes segueixen sent a dia d'avui encara el tabac.
Sí. El càncer de pulmó pot tenir una sèrie d'alteracions genètiques, que és un poc el que estem buscant més ara, però en general continua sent una malaltia que té bàsicament que veure amb el tabac, igual que el càncer de laringe, que altres tipus de tumors tenen que veure amb el tabac, per tant és molt dependent de l'evolució de l'hàbit. Estem veient com disminueix lentament el càncer de pulmó amb els homes, però estem veient encara com augmenta amb les dones, per un poc per la diferència en quan els homes van començar a deixar de fumar i quan les dones es van incorporar a fumar. Això, clar, des que un comença a fumar fins que veiem el càncer passen 25-30 anys, per tant, ara estem veient com l'home està baixant lleugerament, però la dona encara continua pujant, perquè és un tumor que bàsicament el seu origen és el tabac i per tant és molt dependent de l'evolució de l'hàbit.
Em parlava ara vostè d'aquests tractaments innovadors, no? És una de les qüestions que també li volia preguntar, no? Ens explicaven que estan tractant entre uns 200 pacients anuals amb uns tractaments innovadors relacionats amb conseqüències genètiques. Expliqui'ns-ho tot una mica, perquè ens situem. Això vol dir que són càncers que el seu origen és genètic?
El càncer sempre té un origen amb els gens, l'alteracions genètiques, sigui per herència, sigui per la influència del tabac o d'alguna altra causa, no? Però sí que és veritat que cada cop és necessari estudiar molt millor la genètica dels diferents tumors, perquè coneixent els gens que estan alterats podem dissenyar i estem dissenyant tractaments molt específics i molt eficaços, no? I potser el cas més clar és el càncer de pulmó, que en aquell cas en què té poca relació amb el tabac, que potser estem parlant del 15-20% del càncer de pulmó, freqüentment trobem algunes alteracions genètiques que són importants perquè tenim tractaments dissenyats per aquestes alteracions genètiques que són molt eficaços i molt poc tòxics, per la qual cosa el fer estudis molt complexos dels gens del tumor amb tècniques molt sofisticades de laboratori ens permet trobar aquells pacients que es poden beneficiar de tractaments que no són quimioteràpia, que són molt menys tòxics i que sobretot són molt més efectius.
Uh-huh. Per tant, anar directament a l'origen d'aquesta malaltia, conèixer-la bé, pot ajudar doncs, a tractar cada pacient en si mateix, no? Per tant, de
sí,
forma personalitzada, sí. Això que ens deia, no?
Sí, l'evolució del tractament del càncer des de fa 10-15 anys, cada cop és aquesta, com més sabem del tumor, més sabem del tractament que precisa cada persona i, per tant, com més som capaços d'adequar el tractament a les alteracions de la malaltia, més eficaç serà i menys riscos tindrà. I això ha permès en el càncer de pulmó, en el càncer de mama, en altres tipus de càncers, millorar molt la capacitat de tractar bé i de curar alguns pacients.
Això vol dir que a dia d'avui ja no tots els càncers es curen amb quimioteràpies?
Això vol dir que a dia d'avui no tots els càncers es curen amb quimioteràpia. Hi ha molt de càncers de mama que no necessiten quimioteràpia, que es curen en tractament hormonal. Hi ha molts de càncers de pulmó que, si bé no es curen, sí que es converteixen en una malaltia molt crònica, en tractaments que no tenen les que curen la quimioteràpia. Hi ha moltes malalties on la quimioteràpia, tot i que encara juga un paper molt important, ja no és l'únic tractament. I, a més, el fer tractaments molt específics permet que els pacients se'ls puguin tolerar molt millor i que la qualitat de vida sigui molt més alta.
En aquest sentit, també, hi té incidència directa en la supervivència, aquests tractaments més personalitzats, el fet de saber cada vegada més d'aquests tumors permet, doncs, millorar en la supervivència?
Sens dubte, sens dubte. Tenim, per exemple, el càncer de pulmó, que tot que sigui una malaltia, quan la veiem molt de cop s'incurable, quan abans estàvem parlant de gent que vivia un any i mig, ara amb aquests tractaments biològics poden viure molt bé, molta qualitat de vida, molt més d'anys, per tant, augmentem molt la supervivència, o casos amb càncer de mama, que amb una alteració genètica molt, molt determinada, són capaços de curar moltes més pacients que les que es curàvem fa 10 o 15 anys, inclús de curar algun cas de malaltia amb metàstasis, no? Per tant, el tractament personalitzat, quan diem personalitzat, és bàsicament adequat a les alteracions que té cada càncer, doncs es permet millorar molt l'eficàcia del tractament i, evidentment, això sempre acabarà sent un benefici en curacions i en supervivència.
Per tant, millora clarament de la supervivència, no?, del pacient. Les investigacions, de fet, en aquests moments, les investigacions estan sobretot concentrades en això, en millorar aquesta supervivència, en conèixer més els tumors per poder-los tractar millor. En quin és el punt en què estan investigant, sobretot?
Veiem, com deia, el que ha millorat, sobretot, el tractament del càncer en els últims anys és això, és analitzar molt bé els tumors, fer anàlisis molt concrets genètics i dissenyar tractaments específics. I jo diria que actualment la immensa majoria de ciència nova amb càncer té que veure amb això, en conèixer molt bé la genètica, les característiques del tumor, per trobar nous tractaments o noves maneres de detectar la malaltia, no? Jo diria que més del 90% de tots els ensaios clínics que fem sempre tenen en compte les alteracions genètiques de cada tumor.
I d'aquesta manera, per tant, es pot abordar molt millor la patologia.
Sí, el nostre objectiu és millorar molt la curació, millorar molt la supervivència i sobretot intentar evitar els efectes tòxics del tractament.
Fa just res, jo crec que menys una mica més d'una hora parlàvem amb el doctor Blanc sobre les beques Tauli que es lliuraven ahir, li preguntava sobre si alguna de les temàtiques que més es tractaven en la investigació, parlàvem del coronavirus, la investigació en el càncer segueix sent, destinant-s'hi molts recursos, segueix investigant molt sobre el càncer per trobar doncs, alguna manera d'acabar amb aquesta, si em corregeix més si m'equivoco, amb aquesta pandèmia que realment està provocant moltíssims morts des de fa molts anys.
Sí, quan, com tu bé dius, nosaltres sempre hem parlat del càncer com una malaltia global i pandèmica, perquè a més va en augment, i tot i que nosaltres millorem a nivell mundial, és una malaltia que empitjora els seus números constantment, no? I que, evidentment, mata molt més gent de la pandèmia, tot i que és evident que durant aquests anys la preocupació més bàsica era la pandèmia del coronavirus. Quan un veu la investigació mèdica que es fa a Europa i als Estats Units, mèdica, més de la meitat de la investigació mèdica té que veure amb el càncer. I això és una cosa que també passa al nostre entorn, més proper, i també passa al nostre hospital, on pràcticament la meitat de tots els estudis clínics que fa tenen que veure amb el diagnòstic i el tractament del càncer. I això no vol dir que tinguem tots els recursos que necessitaríem, mai hi ha prou recursos per investigar, però sí que una bona part de la recerca que es fa al nostre hospital, del nostre entorn, sempre té que veure amb el càncer. Per exemple, de les beques que es van donar ahir, doncs hi havia una beca molt important que el que fa és, com dèiem abans, doncs estudiar les alteracions genètiques, en aquest cas dels tumors cerebrals, per poder adequar millor el tractament, en aquest cas de radioteràpia.
I la investigació ara mateix s'està concentrant en aquesta manera, en els tractaments, perquè erradicar la malaltia és una qüestió que ara mateix no és damunt la taula o no és possible.
Veiem, el càncer són moltes malalties diferents, amb moltes causes diferents, i moltes de les causes són poc manejables. No és manejable l'envelliment de la població, això és molt bo, però té com efectes pues, que hi ha malalties d'edat madura, com pot ser les malalties cardíaques o el càncer, que no són inevitables. I clar, què vol dir evitar el càncer? Pues evitar el càncer de pulmó vol dir que ningú fumés. Evitar el càncer de colon vol dir que tota la població fes una dieta molt sana, tingués un pes corporal i un tipus d'exercici físic. Clar, hi ha moltes causes del càncer que, tot i que són modificables, són difícilment abordables a nivell social, no? Per tant, clar, podem eliminar la causa del càncer, si és una cosa molt concreta, i poso un exemple, el càncer de coll de matriu, el càncer de cèrvix, té que veure amb la infecció per papiloma del virus humà. Quan fem vacunació massiva de la població, pues a la llarga aquest tumor desapareixerà. I això, per exemple, està passant a la nostra societat, però no està passant a societats menys desenvolupades on no hi ha aquest nivell de vacunació, no? Si tenim una causa molt concreta que podem eliminar, pues serà abordable. Quan estem parlant de que la població en general tingui hàbits higiènics saludables, no fumi, faci una dieta correcta, faci exercici, clar, la causa és teòricament modificable, però difícilment manejable.
S'entén, doctor Seguí. Moltes gràcies per haver-nos atès avui el director del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell, el doctor Miquel Àngel Seguí, haver-nos situat també totes aquestes xifres a l'entorn del càncer. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igual.
Seguim parlant del càncer. Ho fem ara descobrint la iniciativa Acord contra el Càncer que ha posat en marxa l'Associació Espanyola contra el Càncer per posar damunt la taula que no tothom és igual davant d'aquesta patologia. En parlem amb la Sílvia Pérez, que és coordinadora comarcal de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, molt bon dia.
Quin és l'objectiu de la campanya No tothom és igual contra el càncer?
Doncs mira, precisament l'objectiu és posar les desigualtats davant d'aquesta malaltia sobre la taula, donar-les a conèixer, que la societat prengui consciència de quines són aquestes desigualtats i a partir d'aquí doncs, demanar a tothom que se sumi en l'acord contra el càncer per intentar fer pressió a les institucions públiques per aconseguir avançar cap a la igualtat i que tothom sigui igual davant d'aquesta malaltia.
En aquest sentit, exactament, quan parlen de desigualtats davant del càncer, a què es refereixen?
Doncs mira, nosaltres hem fet alguns punts, no? Hi ha un estudi que està publicat a l'Observatori contra el Càncer, perquè, per exemple, no tothom té les mateixes... la prevenció del càncer, per exemple, és diferent segons on visquis. Diem, no tothom, depèn on visquis, no? Estàs més o menys protegit del càncer. Per què? Per un exemple, doncs, per exemple, l'exposició al fum del tabac, l'aplicació de la llei del tabac no és igual a tot el territori. Hi ha territoris que fan una aplicació, no?, més forta de la llei i altres més laxa. Llavors estem exposats a un fum del tabac i tenim més risc de patir doncs, càncer de pulmó i altres tipus de càncer que són derivats del fum del tabac. Doncs això seria una desigualtat. També, per exemple, per accedir a les proves de cribatge, com és la prova de cribatge del càncer de colon. A Catalunya està implantada al 100%, altres territoris no passa igual, llavors això no pot ser, s'ha d'implantar a tot arreu igual. I igualment a Catalunya, per exemple, encara que està implantat al 100% aquesta prova del cribatge del càncer de colon, que si es detecta a temps permet salvar moltes vides, només el 53% de les persones que s'haurien de fer la prova van a fer-se. Llavors també ens falta fer un esforç més perquè tothom la conegui, no? Perquè... tothom la conegui, poder detectar a temps el càncer de colon i poder acabar bé amb aquesta malaltia.
Per tant, al final, són en el cas de l'estat espanyol, són qüestions també del fet que les competències de salut estiguin derivades a les comunitats, no? I que això fa doncs, que cadascuna de les comunitats decideix com gestionar, no?, aquestes competències de salut i en quins processos o projectes destinar-hi més o menys, no?
En alguns casos sí, clar, depèn d'això. Uh-huh. També parlem nosaltres de desigualtat econòmica, no només pel... No? Diguem, el codi postal afecta, també afecta el nivell socioeconòmic, no? Li hem posat així el titular de la teva targeta de crèdit, no? Depèn més de com estigui el càncer, perquè és veritat també que el càncer suposa unes despeses entre directes i indirectes d'uns 10.000 euros, no? Durant tot el procés de la malaltia. I ens trobem amb famílies que estan en una situació de vulnerabilitat que potser tenen dificultats per fer front a aquesta despesa, no? Llavors, això també provoca desigualtat.
Sí, ahir llegia això a la vostra pàgina web i em generava el dubte. Això què vol dir? Que hi ha moltes qüestions que són necessàries pel tractament del càncer que no entren per la Seguretat Social?
Bueno, aquí parlem, per exemple, de desplaçaments, no? Depèn on visquis i has de fer un desplaçament més llarg per anar a fer el tractament de radioteràpia, depèn d'on visquis també t'has de desplaçar més o menys lluny, això té un cost. Alguns medicaments que no són, no?, que són com les cremes, per exemple, quan fas radioteràpia, no?, i necessites una sèrie de productes, de cremes, de farmàcia, que van molt bé per millorar el teu estat, i això no entra per la Seguretat Social, doncs tot aquest tipus, o dietes, si estàs a l'hospital, els familiars han de cobrir unes dietes que no tothom es pot permetre, no?, passar molts dies allà assumint aquestes despeses. són diferents, són costos derivats, no? No són directament per la malaltia, sinó que són costos derivats, però que representen una part important.
Mm-hmm. També parleu de la investigació, crec recordar. En el cas de la investigació, quines desigualtats ens afrontem?
En el cas de la investigació és perquè no tots els tumors s'investiguen de la mateixa manera. Hi ha tumors que tenen molta incidència, que no s'estan investigant suficient o que la investigació ha quedat estancada. Llavors, aquí la desigualtat és que depèn del tumor que tinguis, no? Tens accés a menys investigació o menys. I llavors, aquí també apostem des de l'associació perquè tots els càncers s'investiguin amb tots els recursos necessaris. Nosaltres ja ho fem, no? Destinem gran part dels nostres recursos a la investigació, però cal anar un pas més, perquè, com deia el doctor, no, fa un moment, la investigació en càncer és imprescindible. Des de l'associació ens hem posat una fita, que és que el 2030 volem arribar al 70% de supervivència en càncer, i això només s'aconseguirà amb investigació.
Una bona fita, en aquesta pandèmia que repassàvem avui, que parlem molt de pandèmia de coronavirus, però quan mires les xifres del càncer et fa pensar que realment també hi ha una pandèmia darrere del càncer a casa nostra. També us volia preguntar, dèieu que tothom s'assumi a aquest acord contra el càncer. De quina manera s'hi ha de sumar la gent i què han de fer si us volen donar un cop de mà aquesta qüestió?
Doncs mira, hi ha una pàgina web que és acuerdocontraelcancer.com, llavors aquí poden entrar, deixen el seu nom i un e-mail i s'uneixen a aquest acord. Aquest acord el que pretén, parlem d'aquestes desigualtats, parlem de que tothom ha de tenir els mateixos accés als resultats de la investigació, tothom visqui on visqui ha de tenir els mateixos serveis, tothom ha de tenir la mateixa prevenció davant del càncer, no? I prendre decisions saludables, ningú es pot quedar sense diagnosticar, el càncer no ha de provocar pobresa i també han de tenir accés a tractaments psicològics especialitzats, no? Això és el que resumeix una miqueta aquest acord. Demanem que les persones s'uneixin perquè així tindrem més força per demanar a les institucions, no, públiques, que han de fer un pas endavant en aquest sentit, doncs que fem pressió per millorar aquestes desigualtats. Nosaltres, des de l'associació a curt termini, ja fem molts d'aquests serveis, no? Ja fem aquesta atenció psicològica, atenció social, a programes de benestar corporal, destinem molts recursos a la investigació, com et comentava, llavors això a curt termini podem pal·liar, però a llarg termini el que volem és que això sigui més ampli i que entre tots aconseguim aquesta igualtat davant la malaltia.
Uh-huh. Per tant, aquest camí per recórrer per arribar, doncs, a aquesta voluntat que tothom sigui igual davant del càncer. En una jornada com avui, una entitat com l'Associació Espanyola contra el Càncer, què prepara? Prepara actes reivindicatius? Prepara actes per explicar? Perquè si una cosa té el Dia Mundial contra el Càncer és que tothom sap, no?, de què parlem quan parlem de càncer. Per tant, potser no cal tant com en d'altres dies mundials d'explicar la malaltia, no?, sinó que no sé com ho enfoqueu.
Doncs mira, estem a diferents punts del territori, hem muntat unes taules informatives i reivindicatives, com tu dius, no? I aquí demanem, doncs, això a tothom que passi pel carrer que s'uneixi a aquest acord. Hi ha una pancarta que mostra una mica la frontera de la desigualtat, on volgut fer així de manera molt visual, i informem a tothom d'aquest acord i de les desigualtats davant la malaltia per aconseguir que s'uneixin a nosaltres i poder tenir molt suport.
Doncs hem repassat aquesta iniciativa, aquesta que no tothom és igual davant del càncer, en aquest acord contra el càncer que ha proposat l'Associació Espanyola contra el Càncer. N'hem parlat amb la Sílvia Pérez, que és la coordinadora comarcal d'aquesta associació. Sílvia, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.